Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. La pandèmia ens ensenya moltes coses que expressem sovint a través de l'art, la poesia, la música i també les imatges. Tindrem aviat a Catalunya el fotomosaic més gran del món, que és l'homenatge de l'artista Joan Fontcuberta a aquesta pandèmia. Els 11 panells creats per l'artista en fotos del confinament estaran visibles permanentment a la ciutat d'Igualada. La gran obra de Fontcuberta, Mirades des del confinament, s'ha instal·lat a la capital de l'Anoia per retre homenatge als treballadors que van estar a primera línia durant els dies més durs de la primera onada d'aquest coronavirus a Catalunya. Juntament amb Òmnium Cultural i el Festival Cruïlla, han ideat un gran mosaic que quedarà instal·lat de manera permanent i que il·lustrarà 11 persones de diversos col·lectius que han combatut la pandèmia. L'element que està imprès sobre ceràmica és el més gran del món, com dèiem, amb una alçada concretament de 3 metres i mig i una amplada de 46. Les imatges s'han format a partir d'unes 40.000 petites fotografies del dia a dia d'aquell confinament i de la situació que encara patim ara i de quina manera, enviades per unes 15.000 persones. Benvinguda a aquesta manifestació artística que ens ajudarà a entendre una miqueta més tot el que està passant. Avui, després del nostre habitual resum informatiu, dedicarem la taula d'anàlisi a la polèmica que segurament recordareu que es va desfermar la setmana passada sobre l'anomenada dieta del clima que proposava ara fa uns dies el ministre Alberto Garzón. Menjar menys carn, en definitiva. Tot això ha destapat divisions internes, fins i tot en el govern espanyol, diferents maneres de veure l'alimentació en funció dels equilibris i, sobretot, dels conflictes d'interessos entre el que és l'agricultura i la indústria càrnica, d'una banda, i sectors alimentaris més connectats amb les recomanacions saludables de dieta sana, de l'altra. Interessant el col·loqui que tindrem avui amb la presidenta d'ADA, Associació de Defensa de Drets Animal, Carme Méndez, i també amb el periodista i ecologista Jordi Vigues. I després, un nou temps de diàleg, com cada dimarts. Parlarem d'imatges, també, concretament d'escultures, amb Jorge Egea, president de l'Institut Català de Recerca en Escultures, i CRE, que ha organitzat una interessant exposició sobre escultures en relació amb el silenci a l'església de Sant Pau del Camp. El silenci, una espiritualitat que uneix totes les religions. Tot això i una miqueta més, fins a 6:45. Comencem. Passen 6:45 de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
El govern decidirà en les properes hores si decreta un toc de queda o confinament nocturn. La decisió, com que no hi ha estat d'alarma, ha de comptar amb l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És per això que el Gabinet Jurídic de la Generalitat estudia en aquests moments la resolució emesa ahir per la Justícia del País Valencià, que avala el toc de queda decretat en 32 municipis d'aquell territori a partir d'avui mateix, entre la 1 de la matinada i les 6 del matí, per si s'ha de fer pas d'aplicar-lo. Així ho diu el govern català. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha assegurat avui que el Tribunal Superior de Justícia Valencià aplana el camí, sens dubte, i que el tema està sobre la taula. La previsió és que l'informe jurídic del govern català estigui enllestit avui mateix. Serà llavors quan es tornarà a fer una reunió extraordinària del comitè Covid per prendre la decisió final. Amb tot aquest panorama i mentre la pandèmia continua amb dades preocupants, per exemple, més de 8.000 contagis en les últimes 24 hores, els alcaldes dels grans ajuntaments i de ciutats de costa han reaccionat amb crítiques al govern per les noves mesures anunciades ahir al vespre. Es queixen que no tenen prou recursos, diuen, per controlar els botellons o els accessos a les platges. Denuncien que es traspassa la responsabilitat als consistoris, demanen ajuda per aplicar les restriccions o, fins i tot, que s'apliqui el nou toc de queda, com dèiem. El govern els ha respost que reforçarà la vigilància en parcs i platges, però sense concretar més. També ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania perquè ha reconegut que no es poden vigilar quilòmetres de platja o tots els parcs. N'ha parlat sobre el tema avui la portaveu del govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. I aquest migdia, alcaldes i representants del món local han traslladat el seu malestar al govern. Ha estat en una reunió telemàtica amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el d'Interior, Joan Ignasi Elena, acompanyats per representants de les diputacions, les delegacions territorials del govern, ajuntaments i entitats municipalistes. Hem de parlar de foc, malauradament, ara que ja estem amb l'estiu ben entrat. Controlat ja l'incendi entre Lloret i Tossa, que manté des d'aquest matí 30 veïns confinats. Al Solsonès, d'altra banda, un altre foc crema des de la matinada en un dia en què el risc d'incendis és elevat pel fort vent i la sequera. Pel que fa al foc entre Lloret de Mar i Tossa, a la Selva, ha afectat un habitatge i els jardins d'altres cases. El foc ha començat de manera fortuïta en una furgoneta aparcada al voral de la carretera i les flames s'han escampat fins a la urbanització de Font de Sant Llorenç. L'incendi ha fet alguns focus secundaris i ha afectat una carena. Els bombers expliquen que han tractat el foc com si hi hagués hagut dos incendis diferents. Els bombers esperen ja poder extingir l'incendi ben aviat. Això sí, han alertat del perill que suposa, per exemple, que no hi hagués, com així ha passat, cap franja de protecció entre les cases i la vegetació. L'incendi ha afectat unes 7 hectàrees i, mentrestant, com dèiem, els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 60 municipis de 8 comarques. Es tracta de 20 municipis de l'Alt Empordà, 9 de l'Anoia, 7 de l'Alt Penedès, 7 del Vallès Occidental, 6 del Bages, també 6 del Baix Llobregat, 3 del Baix Penedès i 2 municipis de l'Alt Camp, tot per risc d'incendis. En plana cultural, al poble espanyol de Barcelona, les nits dels dimecres aquest estiu són especials. Fins al 25 d'agost es podrà gaudir en directe del cicle Nits de Blues, amb els ritmes d'aquest gènere creats a casa nostra. A partir de 8:45 del vespre, quan el sol es pon, les bandes més destacades del panorama nacional comencen a tocar amb l'objectiu de fer ballar en un entorn agradable i tranquil. Enguany, la programació de les Nits de Blues compta amb 8 actuacions de petit format que inclouen una selecció d'artistes de l'estat espanyol. La propera actuació tindrà lloc aquest mateix dimecres, demà, de la mà d'Albert Bello i Dani Pérez Quartet. Després seguiran altres actuacions fins al dia 28, del 4 al 25 d'agost. Encara el cartell està per confirmar. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments s'estan descarregant ruixats i tempestes cap a la comarca de l'Alt Empordà, també la zona del Ripollès, la Garrotxa, i fa una estona també ho feia d'altres punts del Pirineu i també interior de les comarques de Girona. De fet, de cara a les properes, encara podríem dir que unes 3 hores aproximadament encara podem tenir ruixats en aquest sector Pirineu i punts del Prepirineu de Girona, així com punts de l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona, puntuals i aïllats, tot i que localment amb una certa intensitat, com està passant ara mateix a punts de la Garrotxa. La previsió per demà ens anuncia un matí fresc o fred, especialment a l'interior i al Pirineu, temperatures diurnes com les d'avui, màximes entre els 25 i els 30 graus, les més altes cap al Pla de Lleida. Un dia bàsicament assolellat, tot i que a la tarda creixeran núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, que a la tarda de forma aïllada poden donar algun ruixat. El vent del nord continuarà bufant, però no tan fort com a primeres hores d'aquest matí, que arriba a terratges de més de 100 km per hora als dos extrems de la costa.
Gràcies, Jordi. I el carisma dels dominics és notícia. A partir del 6 d'agost i durant 13 dies, la família dominicana d'arreu del món podrà participar en el Dominicanus Challenge, un itinerari geogràfic i espiritual pels llocs que van veure néixer, créixer i morir Sant Domènec de Guzmán, fundador de l'Orde de Predicadors, els dominics, i de tots els ordes i carismes masculins i femenins posteriors. La iniciativa vol donar a conèixer els dominics i el sant espanyol, del qual se celebren ara els 800 anys de la seva mort. Consistirà en diferents etapes en vídeos, relats, reflexions, pregàries i altres eines que facilitaran viatjar arreu del món, encara que sigui virtualment, pel propi interior de cadascú. La inscripció en el web challengeinternational.com és gratuïta, però s'invita a fer una aportació lliure per a un projecte de la família dominicana, concretament Sembramos Flores de Dignidad, un projecte de selves amazòniques. Les etapes del pelegrinatge comencen a la localitat de Caleruega, a la província de Burgos, on va néixer Sant Domènec, i segueixen per diversos llocs d'Espanya, França i Itàlia.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tres minuts i serà 6:45. La polèmica sobre l'anomenada dieta del clima que proposava ara fa uns dies el ministre Alberto Garzón ha destapat divisions internes en el govern espanyol, més enllà de la recent remodelació àmplia que anunciava dissabte Pedro Sánchez. També ha posat sota el parer de l'opinió pública diferents maneres de veure l'alimentació en funció dels equilibris i, sobretot, també ha fet aflorar els conflictes d'interessos entre el que és l'agricultura i la indústria càrnica d'una banda i sectors alimentaris més connectats amb les recomanacions saludables de dieta sana de l'altra. Una idea basada en més fruita i verdura i alternatives proteiques a la carn animal. Recordem que Garzón, en el vídeo d'una campanya que ha llançat de manera més o menys unilateral, recomana reduir el consum de carn. Però això no és nou, molts metges ho diuen. 6 organitzacions vinculades al sector carni qualifiquen d'irresponsables i impròpies d'un ministre les declaracions del titular de consum. Alberto Garzón diu que reduir el consum de carn afavoreix la salut de les persones i del planeta. Els productors de carn, però, responen assegurant que el consum de carn és beneficiós per a la salut i constitueix una font proteica d'alta qualitat, fet que és una evidència avalada, diu, per la comunitat científica internacional. El debat ha sortit a la palestra quan l'Agència per a la Investigació contra el Càncer, que depèn de l'Organització Mundial de la Salut, ja va assegurar el 2015 que la ingesta de carn processada, com ara xarcuteria, salsitxes i bacó, pot causar càncer de còlon i recte. L'organisme fins i tot va incorporar aquest tipus d'aliments a la llista del grup 1, on hi ha productes com el tabac o l'amiant. També va determinar que la carn vermella, particularment el bou, la vedella, el porc, el bé, el cavall o la cabra, és probablement cancerígena. Els experts de l'OMS van recalcar que el risc de desenvolupar un tumor depèn de la quantitat de carn processada que l'individu ingereixi i altres condicions ambientals. La conclusió va ser que menjar una porció de 50 grams de carn processada cada dia incrementa les possibilitats de patir un càncer colorectal un 18%. Des de fa anys, de fet, diversos estudis relacionen menjar carn vermella i derivats amb el risc de patir precisament malalties com ara el càncer o fins i tot tenir un infart. Per la seva banda, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició recomana fer una ingesta moderada de carn de 2 o 3 vegades per setmana pel mateix motiu. Per tant, el debat no és si carn sí o no, que és una qüestió que, lògicament, els defensors dels drets dels animals també mostren amb la seva visió. A més, l'informe Sols i canvi climàtic, elaborat pel panell intergovernamental d'experts en canvi climàtic de l'ONU, ja defensava ara fa 2 anys grans reformes en el sistema de producció d'aliments. Proposava concretament fomentar les dietes equilibrades, els aliments basats en plantes, fruites, vegetals i també menjar d'origen animal, però associat a sistemes productius baixos en emissions de gasos d'efecte hivernacle. En qualsevol cas, no es tracta de fer maniqueisme alimentari, sinó segurament de reequilibrar les dietes per a una millor salut de tothom. No es vol perjudicar l'agricultura ni el sector càrnic. Les paraules de Pedro Sánchez, mostrant dijous passat la seva predilecció pel chuletón al punto, si us recordeu, així ho va dir, és la mostra més clara de la desautorització al seu ministre de Consum. La polèmica sembla absurda, però la qüestió de fons resulta d'allò més interessant. Ens acompanyen avui en aquesta taula, d'una banda, Carme Méndez, col·laboradora des de fa anys d'aquesta casa de Ràdio Estel, presidenta de l'Associació de Defensa de Drets Animal, ADA. Senyora Carme Méndez, bona tarda, un plaer.
Hola, bona tarda.
Com està?
També bé, bé. Encantada de poder participar en el vostre programa.
Nosaltres també, encara que sigui en la distància, però sempre amb tota la proximitat. I també tenim amb nosaltres Jordi Vigues, periodista i ecologista. Senyor Jordi Vigues, també bona tarda. Senyor Jordi Vigues, bona tarda.
Bona tarda a tots dos i sobretot als oients.
Ah, molt bé, moltes gràcies. Disculpi, que... però l'hem sentit ara ja després d'un breu silenci. Molt bé. Doncs bé, hem exposat una mica el que ha passat aquests dies perquè ens situem una mica tots plegats. Com entenen aquesta... perquè de vegades es valora la polèmica aquesta com de dir carn sí o carn no. Això és un altre debat que també en podríem entrar, però avui entrem bàsicament en això. L'alimentació equilibrada segurament passa per frenar el consum de carn, que és molt elevat a Catalunya i Espanya, per exemple. Qui vol començar a comentar el tema? Si vol, Jordi Vigues, per exemple.
Sí, mira, jo ja fa molts anys, l'any 1991, quan vaig publicar el llibre 50 coses que tu pots fer per salvar la Terra, la Comissió Internacional que vam redactar, el llibre, a Estats Units i a Europa, van determinar que calia reduir el consum de carn per criteris de salut, però també per l'impacte climàtic que té la producció ramadera, que era desconsiderat en aquell moment. Això s'han afegit amb el temps diferents arguments, alguns afectant a la salut de les persones, d'altres del medi ambient, i també perquè hem observat una transformació del que entenem per pagesia des dels anys 50 i 60 del segle passat, on ara, suposadament, els ramaders, que són un treball molt, molt respectable, que pot portar-se millor o pitjor, però que en realitat té poc a veure amb l'agricultura, si no fos perquè les granges estan lluny ja de les poblacions urbanes. Les granges no les tenim dins Barcelona. Ja es va prohibir que hi haguessin vaques a Barcelona i que hi hagués qualsevol tipus de bestiar. Doncs aquesta exportació que fem d'aquestes granges, perquè en realitat acabem consumint aquests productes a la ciutat. Tot això té un impacte desconsiderat i és normal que quan es fan les comptes surtin les faves comptades. Es fan els números i es veu l'efecte i es veu que la qualitat de l'alimentació mediterrània basada en l'ús intensiu de cereals, amb l'alimentació de llegums i de verdures és la base essencial per una vida sana. Com tu m'has dit, perquè ho has explicat de meravella, et volia felicitar.
Ah, gràcies, home.
Jo crec que estàvem davant d'una polèmica provocada per un periodisme irresponsable que no vol informar, sinó que vol desautoritzar, en aquest cas, un ministre i sobre la qual un president del govern fica novament la pota quan treu la brometa del chuletón. Però, clar, això, tu saps que és periodisme poc seriós, que el que no intenta no és informar, sinó que el que intenta és desautoritzar. I, per tant, em sento una mica allunyat d'aquesta polèmica, en certa mesura, no?
Sí. Per tant, vostè, diguéssim, s'apuntaria a les recomanacions, que, a més, com hem repassat breument, estan avalades per l'ONU. Abusem de la proteïna animal i, per tant, podem reduir-la. No cal eliminar-la, però sí reduir-la, perquè també té components bons. I, en tot cas, això, la dieta mediterrània, més verdura, més cereals, ara que és estiu, doncs una amanida, un gaspatxo amb més quantitat que no pas la carn, no omplir-nos la panxa de carn, en definitiva, vaja.
Sí, jo crec que hi ha moltes opcions, cada vegada n'hi ha més, per reduir el consum. de car. Però el que passa és que això és una mica més complicat per la vida quotidiana, perquè, com veieu ara, la carn en els supermercats, ni tan sols t'has d'acostar per saber si és de xai, si és de bé, si és de... Exceptuant les carns blanques, que s'identifiquen clarament, ja no hi ha cap presència d'animal. No hi ha una vaca allà esquarterada, com hi havia abans, en els, a les tocineries, perquè hi ha hagut un canvi d'hàbits que va ser provocat, sobretot, per la famosa història de les vaques boges, que va ser una història terrible, a la qual es va produir una xenofzoonosi dels xais a les vaques i que va significar una infectació molt general i provocar una alerta sense precedents. Després d'això, el consum de carn de vedella va disminuir i també el consum de carn en general. Va ser un fenomen reactiu, és a dir, no va ser una idea proactiva com el que proposa el que administra, sinó que va ser reactiva. La gent va dir, mira, com podem seguir menjant carn, si la mengem de porc o la mengem de viram, van deixar de menjar carn de vedella, no? Naturalment això va tenir un efecte important en l'economia. Hem d'estar acostumats a aquests canvis.
Sí, sí. I a més és curiós que moltes vegades la mateixa presentació en imatge, és a dir, ja no mostra animals, sinó els talls directament en safates, i tant és que sigui això, com diu vostè, un tall de porc o de pollastre, sí que es diferencien, evidentment, en molts casos, però moltes vegades, doncs, això, veiem només la icona del tall, no tant l'animal. Bé, Carme Méndez, perdoni, digui la seva sobre el tema, sobre la polèmica. Està d'acord? Suposo que no és dolent recomanar una reducció de consum de carn animal, que és molt elevada.
No, en absolut. Nosaltres, des de l'Associació de Defensa dels Animals, sempre hem dit que l'opció de menjar o no menjar carn és una opció personal, una decisió que cada persona pren depenent de les seves circumstàncies i de la seva salut, en segons quins casos. El que passa és que el model actual de producció i de consum de carn és insostenible. I és evident que es té que reduir el consum, sí o sí. Mira, ara, recentment, la pròpia Unió Europea ha reconegut i ha donat llum verda perquè es deixin, per exemple, de criar els animals en gàbies. Perquè és un model que també propicia que perjudiqui la salut humana, a part de la pròpia salut dels animals. Llavors, jo crec que el que ha passat amb el ministre és que ha sigut valent, i amb això el tenim que felicitar, però potser li ha faltat, o ha estat ben dit, però amb una manca de concreció. Llavors, no ha focalitzat ni concretat ni identificat que el greu problema actual és principalment la ramaderia intensiva industrial de les macrogranges. Aquest model, que és insostenible perquè el que busca és el màxim de rendiment tractant els animals com màquines productores amb el mínim de cost i el màxim de benefici, ha portat a una situació que avui en dia és, com repeteixo, insostenible pels ecosistemes, per les aigües, per l'atmosfera, per la salut humana i animal, pel benestar animal, per buidar els pobles. Nosaltres formem part de la plataforma Stop Ramaderia Industrial, que precisament està configurada per una sèrie de pobles i de persones del món rural que estan veient com s'està buidant els seus pobles quan arriben aquestes macroindústries que estan desplaçant, els estan contaminant, fan el seu ambient irrespirable i, és més, les seves aigües estan absolutament contaminades. I també està influint en la pèrdua de biodiversitat. Per tant, aquest model, ens agradi o no ens agradi, doncs es té que canviar i es té que reduir el consum de carn i es té, sobretot, que posar i focalitzar el problema amb aquestes macrogranges, que són les que estan distorsionant absolutament tot el que és el medi ambient, la salut humana i també el respecte pels animals.
Per tant, vostè es mostra, dintre de la seva visió segurament crítica o fins i tot contrària això, el sacrifici d'animals per menjar, però en tot cas defensaria més doncs, aquesta agricultura tradicional, aquest cuidar els animals i després doncs tractar la carn que després ens mengem, però no d'aquesta manera de màxima producció, vaja, com diu la indústria amb grans granges. Aleshores, el missatge, vostè ha dit que Garzón ha estat valent, però potser li ha faltat pedagogia o li ha faltat capacitat d'explicar bé les coses, seria un motiu per aclarir aquestes organitzacions vinculades al sector càrnic, no?, que s'han queixat. No es tracta d'enfonsar-les a totes, diguéssim, per entendre'ns.
Efectivament. Aquest és l'aspecte que potser a nosaltres ens ha sorprès més, no? Que aquí tothom s'ha donat per ofès en el sentit de que ha pensat que era un atac a tota la indústria en general, i no és així. Ecologistes en Acció, Greenpeace, Amics de la Terra, etcètera. Podríem parlar de grans organitzacions i també del sector de la defensa dels animals. No estem en contra de la ramaderia tradicional perquè aquesta està en harmonia amb la natura, perquè té aspectes positius pel clima, pel medi ambient, per la gent que viu al seu voltant, etcètera. Però el que, com no s'ha explicat així, tothom ho ha pres com un atac directe i personal, i m'ha sorprès que efectivament hasta inclús la producció ecològica ho ha vist com un atac, i no es tracta d'això. Vull dir que el que ja està molt entès des de fa temps, ja dic, amb altres països, i a més no oblidem una cosa, que és que actualment hi ha una indústria emergent, que serà la carn cultivada, que serà la que prendrà el lloc amb aquesta indústria, diríem, desaforada d'aquesta indústria intensiva. I evidentment, la carn té un preu i no es pot fer que els animals paguin un cost tan elevat, ni la salut humana ni el clima, per prendre's cada dia una hamburguesa o prendre's un bistec o prendre's un embotit. Clar. Evidentment, això no pot continuar. I quan un sistema és insostenible, es té que reciclar. I es té que reciclar, i es té que renovar, i es té que innovar. Molt. I els canvis ja sabem que creen una reacció en contra, però al final tothom es té que adaptar a lo que ve.
Certament, molts sectors veuen perillar doncs, llocs de feina, també és veritat que cal tenir en compte això, però com vostè diu, l'impacte moltes vegades hi és per canviar millor després, no? Per a grans mals, grans remeis, també. Bé, avui parlem amb la presidenta de l'Associació de Defensa Drets Animal, Carme Méndez, i amb el periodista i ecologista Jordi Vigues. Hem analitzat una mica la polèmica. Els demano una breu opinió, encara que vostès potser no segueixen o no són experts en vida política, però aquests canvis que ha tingut en els últims dies el govern espanyol, ahir prenien possessió, em sembla que són 7 nous ministres en total, i en canvi Alberto Garzón, curiosament, es manté. Suposo que aquí hi ha els equilibris polítics del govern de coalició. Entenen que la polèmica té alguna cosa a veure, aquesta concretament, en els canvis en el govern?
Que no. Però
ha passat alhora, gairebé, no? Una cosa i l'altra, diguéssim.
Sí, però fixa't, a nosaltres ens preocupava que la Teresa Rivera, que és una persona que coneix directament tot el tema de la transcendència de la crisi climàtica, fos substituïda per una altra, amb la qual cosa semblaria que aquests temes que necessiten un rigor de seguiment poden canviar de persones com si no passés res. Clar, que el Garzón continuï al govern depèn de la coalició entre Unidos Podemos, el Partit Socialista, i la coalició d'Unidos Podemos amb Esquerra Unida, amb Izquierda Unida. Mm-hmm. Per tant, no ha tocat al respecte. Jo que pretenc insistir és que aquesta polèmica no pretenia informar l'opinió de si s'havien exagerat els aspectes o no. Jo crec que hi ha un tema també que ha quedat també al marge de la discussió, que és el concepte de transició justa. Si anem cap a una societat que consumirà menys carn, nosaltres hem de, conjunt de la societat, donar una alternativa als que poden perdre el lloc de treball i en són els menys responsables al respecte. Uh-huh. És a dir, que la política europea d'agricultura que tendeix a promoure l'agricultura ecològica i també la ramaderia ecològica ocupa més llocs de treball que la ramaderia industrial en cadenes, que realment intenta suprimir com a vegada més llocs de treball. La transició justa és un concepte que va néixer als Estats Units amb les crisis de les empreses que havien de tancar perquè eren, produïen productes tòxics que es prohibien. I els sindicats van demanar el que no és just és que qui perdi el lloc de treball és el que ha estat més exposat en aquest risc. Per exemple, quan es va prohibir, molta gent va quedar sense feina. I els que van quedar sense feina eren precisament les persones que estaven en contacte amb l'amiant. Doncs és injust al respecte fer modificacions ambientals que no tinguin en compte els llocs de treball i la seguretat del treball de les més afectats que probablement són les primeres víctimes.
Clar, clar, per això que les coses no són tan fàcils, està molt bé defensar una alimentació més sana, però també s'ha de pensar efectivament en les persones. Disculpi, senyor Jordi Vigues, que tenim poc temps. No sé si vol fer una última intervenció sobre això dels canvis del govern, senyora Carme Méndez.
Sí, bueno, jo no veig una relació directa amb aquesta qüestió. En tot cas, com deia el Jordi, és un problema de la coalició i llavors suposo que ells han decidit que no volien canviar cap dels seus membres, els representants de...
De Unides Podem, en aquest cas. Sí.
Però al respecte, jo només voldria dir una última cosa, no? Que jo crec que no ens té que fer por al canvi perquè precisament s'està obrint un horitzó, jo crec, increïble d'oportunitats amb tot el que sigui alternatives al sistema de vida que s'està portant actualment. Amb totes les alternatives en favor del planeta, en favor dels humans, en favor dels animals. O sigui, tot això està obrint una perspectiva i una nova visió de futur i uns llocs de treball que algunes persones i empreses ja ho estan veient i estan precisament afrontant aquest tema amb valentia, invertint en recursos i tot això. Es té que canviar precisament perquè allà, per exemple, on hi ha un poc, està demostrat, està estudiat, i en estudis que ja ho publiquen, per exemple, en pobles de 1.000 habitants, cada 3 o 4 municipis en ramaderia industrial estan perdent població.
Sí, sí.
Estan perdent precisament per aquests sistemes industrials mecanicistes, cosa que no passaria amb una cosa tradicional.
Molt bé.
És a dir, que estem substituint les màquines per les persones i sistemes inhumans per el treball de les persones.
Doncs molt bé, moltes gràcies Carme Méndez i Jordi Vigues per haver-nos acompanyat avui. Potser deixin-me fer alguna recomanació d'aquestes possibles alternatives alguns dies en què no es mengi carn, perquè molts oients es poden estar preguntant si es recomana des de l'ONU 2 o 3 dies a la setmana carn només, què fem els altres dies? Doncs, per exemple, aquells plats que moltes vegades són primers plats, com arròs o llegums, o fins i tot uns macarrons, pasta, poden ser segons plats amb verdura, per exemple, no? Seria una bona... I, evidentment, el peix, també.
Efectivament. I, a més, tenim que fer una aposta per l'ecològic.
Sí, l'alimentació ecològica, sí, tenim molts establiments a Catalunya, ara no farem publicitats, que ofereixen alimentació ecològica i molt bona.
I molt saludable, i a més aquest és el futur. I Espanya i Catalunya, té un lloc ideal per potenciar-ho. Pensem que el que s'està produint aquí ecològic, en major mesura s'està exportant.
Molt bé.
Doncs també hem de consumir-ho aquí.
Moltíssimes gràcies novament, Carme Méndez, presidenta d'ADA, i Jordi Vigues, periodista i ecologista, tots dos molt agraïts, una abraçada i fins una altra.
A tots vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Passen 3 minuts a 6:45.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Passen 5 minuts i mig de 6:45. El claustre de l'Església de Sant Pau del Camp de Barcelona acull fins dissabte vinent una exposició amb 24 escultures que són les guanyadores del segon concurs internacional d'aquest art organitzat per l'Institut Català de Recerca en Escultures, l'ICRE, amb l'objectiu de promoure la creació escultòrica enguany amb el tema del silenci. L'acte inaugural de la mostra es va fer el 17 de juny passat al mateix temple romànic del barri del Raval, juntament amb un concert de música barroca interpretat per la soprano Cristina Koch, el trompetista César Femenia i l'organista Lluís Avendaño. La mostra encara es pot visitar aquesta setmana, concretament dijous, divendres i dissabte, de 4 a 8 de la tarda. Acompanya en aquests minuts que dediquem cada setmana a la diversitat religiosa, al diàleg interreligiós, Jorge Egea, president de l'Institut Català de Recerca en Escultures, l'ICRE. Senyor Jorge Egea, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Aquesta exposició d'escultures sobre el silenci inclou principalment formes humanes i de rostres, com també altres elements. Dins el missatge relacionat amb el silenci, que té clares connotacions, com dèiem, espirituals i fins i tot interreligioses, com definiria vostè les peces que s'hi mostren i quins elements comuns presenten?
Doncs bé, aquestes peces, com bé heu explicat, han estat el resultat d'una selecció del segon concurs internacional d'escultura convocat per l'ICRE, i vam decidir buscar el tema del silenci, ja que donat els temps que vivim, és un tema prou espiritual i ampli per poder-se interpretar des de multitud de tècniques i estils a l'entorn de l'escultura. I el visitant que vingui aquests últims dies a veure la mostra podrà veure doncs, multitud d'estils. N'hi ha des d'escultura en formes abstractes, escultura figurativa, videoinstal·lació... en fi, crec que és un recorregut per les diferents estètiques que conviuen a l'escultura contemporània.
Uh-huh. En general, com creu vostè que es pot transmetre la idea de silenci i d'espiritualitat a través de formes escultòriques?
A veure, jo com a escultor, jo mateix, que diria que els escultors tenim sempre l'obligació de donar un cert esperit a la matèria, perquè les matèries, per molt boniques que siguin, com la fusta, la pedra, el bronze o l'argila, necessiten de la creació, no? La creació artística. I en aquest sentit, que és la lluita dels artistes, dels escultors i les escultores, doncs aconseguir això. En aquest sentit, hi ha uns autors que han treballat la pròpia figura humana, des de la placidesa, la meditació o la presència mateixa, o les formes orgàniques de natura més geomètrica o purament abstracta, com el pas del moviment de la llum sobre una roca, que és, per exemple, la guanyadora del segon premi, uh-huh. O com la pròpia figura, com una columna que sustenta doncs, l'existència, no? Que seria el guanyador del primer premi. Uh-huh. En aquest sentit, doncs, cada artista té aquesta llibertat i que això és la diversitat, no?, de la que parlàveu.
I tant, la diversitat i els recursos de cada artista premsa. Senyor Jorge Gea, el missatge d'aquesta exposició al claustre de Sant Pau del Camp, d'aquesta joia romànica de Barcelona, té alguna seqüència que permeti interpretar les obres i el conjunt de la mostra, d'alguna manera?
No, la veritat és que el jurat ha estat molt independent a l'hora d'escollir en base a la qualitat artística de les peces. En aquest sentit, cada peça és independent, però el fet mateix de trobar-se unides per aquesta línia argumental i de trobar-se en un indret, no?, que, com el claustre de l'antic monestir de Sant Pau del Camp, no?, que també evoca aquest missatge, doncs crec que crea una harmonia entre peces molt disperses entre si.
Mm-hmm. Ens acompanya avui en aquest espai Temps de Diàleg Jorge Gea, president de l'Institut Català de Recerca en Escultures, ICRE. Ens pot explicar o recordar, i en tot cas, què és i què fa l'Institut de Recerca en Escultures, l'ICRE?
Doncs l'ICRE som una associació sense afany de lucre que es va crear precisament per difondre i també per estimular, no?, la creació escultòrica. Bàsicament està constituït per escultors i historiadors de l'art i també algunes persones que altruistament ens ajuden amb petites aportacions mensuals, com fem tots els socis, i amb aquest esforç aconseguim crear una certa idea també de col·lectiu, perquè a vegades aquesta sensació dels artistes treballant independentment amb solitud a l'estudi, sobretot en el camp de l'escultura, és molt necessari aquest suport mutu, fins i tot per fer aquests muntatges, no?, la possibilitat de fer muntatges expositius, que donades les dimensions de vegades de les obres, la pròpia dificultat dels materials, doncs en col·lectiu i fent una força comuna, doncs és més fàcil. Vam voler que la recerca fos una qüestió fonamental, perquè no volíem només limitar-nos a la part pràctica, sinó també a la recerca, diguem-ne, teòrica, acadèmica, i convidem mensualment a crítics d'art, historiadors, comissaris d'exposicions que ens fan xerrades sobre diferents temes escultòrics.
Uh-huh. I finalment, l'escultura, sabem que és un art molt antic, de molts segles enrere, pel que fa als seus orígens, i alhora sempre molt obert a la innovació, sobretot actualment. Com està actualment l'escultura com a art?
Doncs, per una banda, jo diria que és un art una mica a vegades oblidat per les pròpies institucions. No sempre sembla que la pintura és com més fascinant pel públic en general, perquè l'escultura necessita també una mica més d'ajut, no?, per poder-se executar, i és més difícil. Però, per altra banda, està en un moment de molta creativitat. Hem de pensar també que les noves tecnologies digitals també estan ajudant els escultors a desenvolupar projectes tridimensionals. Vull dir que és realment un art molt viu i molt present.
Mm-hmm. Recordem que es pot visitar aquesta exposició a manada del segon concurs internacional d'escultures, organitzat per l'ICRE, Institut Català de Recerca en Escultures. Es pot visitar dijous, divendres i dissabte, encara de 4 a 8 de la tarda, al claustre de l'Església Romànica de Sant Pau del Camp, al Raval de Barcelona, tocant el paral·lel. Segur que molts dels qui ens escolten, si coneixen Barcelona, saben de quin lloc parlem. I potser ens queda preguntar-li molt breument si és difícil expressar el silenci a través de manifestacions artístiques visibles, perquè molts s'ho poden estar preguntant, també.
Bueno, precisament en aquesta dificultat, no?, quan més es pot gaudir, perquè cada persona també fa una interpretació diferent del mateix concepte de silenci, i quan observa una escultura, cadascú com a visitants tenim una visió subjectiva, i crec que això és lo interessant, que d'una mateixa peça cada visitant en fa una lectura nova.
Doncs que aquesta lectura nova que es pugui fer de cada peça també ajudi moltes persones a reflexionar sobre aquest valor del silenci, molt necessari, no?, també en un món ple de sorolls, i aquí les religions, hem de dir, que fan una aportació interessantíssima, totes, des del budisme, més aviat una filosofia, després altres metodologies com el ioga, i evidentment el cristianisme, l'islam, el judaïsme, tots tenen els seus silencis, les seves maneres de pregar i d'obrir-se a la transcendència en silenci. Un plaer conversar uns minuts amb Jorge Egea, president de l'Institut Català de Recerca en Escultures i també organitzador d'aquesta mostra a Sant Pau del Camp, fins dissabte de 4 a 8 de la tarda. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Arribem al final del programa, el mirador de l'actualitat, tot recordant que les precaucions que enfatitzem aquests dies no només han de ser per prevenir els contagis de coronavirus, també han de ser per prevenir els incendis. Tenim una situació d'alerta a Catalunya. Hem sabut que hi ha hagut també, en aquestes últimes hores, un incendi a Castellví de Rosanes, que ha mobilitzat una trentena de dotacions de bombers. El cos ha demanat als veïns de les urbanitzacions de Can Sunyer i del Palau de Valldaina que es confinin. En parlarem a l'informatiu de les 8. Fins aquí el mirador, de seguida les vespres des de Montserrat i a un quart de 8 la missa des de la Catedral de Barcelona. Us invitem a quedar-vos a la nostra sintonia.